13. I d'aquests 13, sense Ter Stegen, i aquí va la dada, el Barça no n'ha guanyat ni la meitat. Només 6 victòries, 4 empats i 3 derrotes. I només 3 d'aquests 13 partits han acabat amb porteria 0 pel Barça, que han encaixat 16 gols.
Doncs aquesta és la dada, gràcies, Oriol.
Molt bé, doncs...
Ja, 13 partits en Ter Stegen lesionat. 6 victòries, 4 empats, 3 derrotes.
S'hauria de veure el context dels partits. Sí, això poso l'exemple. Sí, és veritat que no va ser titular a Valladolid i a Celta la temporada passada, però eren partits...
No, aquell, però aquell dia juga. Aquí són partits sense Ter Stegen. Aquell dia Ter Stegen sí que juga.
Sí, però vull dir, quan juga... Parlo de quan entra Iñaki Peña, vull dir que me'n recordo que aquells dos partits, de fet, al Barça li generen un mundo...
Sí, no,
vull dir que el context del partit, si ets campió, jo crec que són coses que...
Sí, algun d'aquests...
És veritat que aquests eren lesionats, i per tant, si són lesionats, entenc que...
Hi ha de tot. Mm. Perquè recordo un principi de temporada en què està lesionat.
No, i després, les estadístiques estan per equilibrar-les. Una estadística desequilibrada sempre tendeix a corregir-se. I per tant, el Barcelona no perd... 3-6-4, no seria? El Barcelona, amb Ter Stegen o sense, amb el porter que sigui, el Barcelona no guanya 3 partits de 13, no?
No, 6 de 13 n'ha guanyat. N'ha guanyat 6 de 13 sense Ter Stegen.
Ho he entès malament, però tot i així està per sota del promig de victòries del Barcelona. Per tant, aquesta estadística s'ha d'anar corregint poquet a poquet. Sempre
començant
es corregeixen. Començant a Vallecas.
Sí. Missatge optimista.
Sempre. Hosti, quan dieu l'estadística al revés, sempre ja veig la catàstrofe. Però en aquest cas, clar, és al revés.
Què més ha dit Ter Stegen, Marta?
Doncs ha celebrat els dos premis rebuts. Recordem que pot celebrar el Zamora perquè va encaixar només 18 gols la temporada passada. Ter Stegen ha compartit el premi, això sí, amb els seus companys. L'entén com un premi col·lectiu, destacant el treball en equip.
Esto es un trofeo que al final se comparte con los compañeros, porque la estabilidad defensiva que tuvimos durante todo el año de la temporada pasada, pues era espectacular el esfuerzo que hicimos, y esto es que lo que hay que repetir, y por eso pues a todos mis compañeros, al club, y obviamente es un trabajo en equipo.
Y también ha hablado del davanter que l'ha fet patir més, Aritz Aduriz. Yep.
Un jugador que siempre me costaba, mejor dicho. Bueno, Aduriz creo que siempre era uno de estos que me hizo bastante daño en el pasado, y obviamente mejor que sí. Se ha retirado.
Aritz Aduriz, sí. Per què Aritz Aduriz, Marta?
Doncs perquè va marcar-li 6 gols en 12 partits i destaquen el hat-trick a la final de la Supercopa 4-0 de la temporada 2015-2016 i la xilena als quarts de la Copa la temporada 19-20, sempre amb l'Atlètic Club.
Deies que és l'últim gol d'Aduriz, aquest?
Hi ha un partit de Lliga, crec que és Lliga, no? Que el Barça comença
sí,
la Lliga
a
Sant Mamés, oi? Que torna 1-0, marca el final, crec que Aduriz.
Entre ell, toca una pilota, que és aquella xilena.
I crec que aquella temporada, que és la que es retira, es passa pràcticament tota la temporada lesionat. I per això crec que és l'últim gol, crec, d'Aduriz.
Però jo pensava que, diria Benzema, que és el futbolista que li ha marcat més gols a Ter Stegen, o Cristiano Ronaldo, però a mi m'ha sobtat que digués Aduriz, però en fi.
Que, per cert, el 4-0 aquest... és un dels atracaments que passen desapercebuts a la història. Va evitar el segon sextet de la història del Barcelona, que el Barcelona té 3 triplets, 2 a l'equip femení i un a l'equip, 2 a l'equip masculí, un a l'equip femení. Cal repetir-ho molt sovint, això. I podien ser 2 sextets si la federació no li hagués posat el partit de Supercopa d'Espanya 3 dies després de tornar de Geòrgia,
on havia jugat una Supercopa d'Europa.
En pròrroga, que va haver de guanyar 5-4 amb el darrer gol d'aquest darrer gol de Pedrito.
Sí, senyor.
A la pròrroga.
De fet, en l'últim partit de Pedro. Sí.
Per tant,
ara ja no hi ha pròrroga, la Supercopa...
Robatori institucional.
Fixa't, Joan, que com a mínim alguna cosa millora, molt de tant en tant, però ara ja no hi ha pròrroga, la Supercopa d'Europa, juraria que en l'última Supercopa d'Europa van de penals directes, crec. L'heu estat dient de memòria.
Sevilla City, no me'n
recordo. Ja ho comprovaré. Si algú pot comprovar la redacció, sisplau, em farà un favor.
Jo ara mateix m'he quedat en blanc i no...
I la Supercopa juga... Sí que juga 2 partits, però com a mínim ja no és anada i tornada. Sí. Ja és a partit únic. Sé que són 2 partits
iguals. El petit detall és que és a l'Aràbia Saudita, que és un país que ens encanta, però res, un petit detall.
Sí, però com a mínim no està en aquell mateix moment en què el Barça, estic totalment d'acord amb en Joan, li va costar un títol. També hem estat guardant guardonats en aquesta galamarca, Lewandowski i Pedri.
Sí, Lewandowski com a pichichi de la Lliga, 23 gols la temporada passada, i Pedri amb el premi de l'afició. Aquesta temporada, de moment, Lewandowski té davanters per davant, especialment Jude Bellingham, que lidera el rànquing amb 10 gols, mentre que el polonès en porta 3 menys, és a dir, 7. Gerard Moreno i Griezmann, ara mateix amb 8, estan per davant també de Lewandowski. Un Lewandowski que ha parlat de la competència amb Bellingham.
La temporada es larga, pero claro, Jude está muy bueno jugador, pero creo que ahora es no fácil marcar muchos goles en la liga, muchos equipos jugar, muy defensivo, muy físicamente también, pero somos este Barcelona y queremos siempre no solo ganar, pero también marcar muchos goles.
Per cert, ara parlem de Lewandowski, no hi ha pròrroga, confirmat. Alguna
des
cosa...
d'aquest estiu.
Sí, la primera vegada va ser el Sevilla City, bé, que la va guanyar el City, exacte, aquesta Supercopa d'Europa als penals. De tant en tant es millora alguna cosa, molt poquet, però de tant en tant alguna cosa. Lewandowski, serà pichichi aquest any, Maria? Confies en que tornem a veure 23 gols del polonès o algun més, fins i tot?
És complicat. Però... a mi ja em va sorprendre només arribar.
Però creus que va lligat amb el joc del Barça o no t'acabes de refiar de com el veus a ell?
Ara mateix no està en el seu millor moment, però jo crec que és capaç de capgirar la situació. El que passa és que també no juga el Barça sol. Hi ha Bellingham, que ha començat com un tro, sí, la temporada. Clar, és complicat. Però jo no sé si pichichi, segurament és molt difícil, però jo crec que Lewandowski és capaç de capgirar el moment baix que està passant ara mateix i de sobte encadenar doncs una sèrie de jornades si li posen les pilotes engaltant-les.
Jo has dit una frase que crec que és clau, que és que depèn del Barcelona. Jo penso que Lewandowski depèn molt de l'equip. És un rematador, és un finalitzador, no és un creador de joc.
No.
A vegades jo penso, Xavi ho ha dit en roda de premsa, o ha insinuat en roda de premsa a vegades, que potser no hauria de
baixar
tant. Ell ha d'estar a dalt. I si el Barcelona recupera certa regularitat en la seva forma de jugar i li dona joc, jo penso que sí que pot ser-ho. Perquè Bellingham, vamos, me'n sorprendria que mantingués el promig golejador, que la mitjana golejadora que està mantenint fins ara Jude Bellingham, perquè no li correspon, vamos, pel perfil de futbolista. Entenc que, en canvi, Lewandowski, si l'equip recupera la seva capacitat de generar joc, penso que sí, pot tornar a ser pichichi.
I tot i així, sense que el Barça jugui bé, no li arribin moltes pilotes, està a 3 gols. Vull dir que tampoc està tan lluny de Bellingham.
Va marcar els dos últims contra la
veritat.
Jo tinc dubtes, perquè amb el tema el que diu del tema del sistema de joc, és veritat, i Xavi ho deia molt, jo crec que dos o tres vegades aquesta temporada, i hòstia, ara aguantant molt més la posició i no marxar tant a sortir tan fora de l'àrea, no? Però tàcticament, o sigui, hi ha un Lewandowski abans del Mundial, crec que amb això coincidim tots, i postmundial. El Barça postmundial era un Barça també similar al davant, no? I en aquell Barça li va costar molt més. Jo crec que potser no tant en quant a gols, perquè és el que deies, realment 7, i crec que l'any passat aquestes alçades em portava 11 o 12, crec que aquestes alçades.
Sí, 12, jo crec. 12. És que ara parlo de memòria.
Però no havia estat lesionat,
Quatre partits lesionats. És que està lesionat, és veritat.
Per mi és més en el joc associatiu de l'equip. Jo el veig, entre cometes, com més desconnectat del joc de l'equip. Que pot ser que hi hagi alguna influència també, evidentment, del tema de l'equip, però jo a ell el veig també més desconnectat, i crec que és un jugador que hauria de posar-se l'equip a l'esquena, per la trajectòria que porta.
Jo crec que també hi ha un component físic relacionat amb l'edat que no l'afavoreix. O sigui, és evident que el joc de l'equip no afavoreix Lewandowski, però també és veritat, i ens consta, que diguem que les molèsties que pugui tenir, etcètera, etcètera, doncs no és el mateix un cos de la seva edat que un cos més jove, i això cada vegada s'anirà notant més, i això també té un efecte en el rendiment golejador al final, perquè és el que ell fa, i al final doncs li acaba passant factura.
Jo no sé si l'arribada de Vitor Roque en aquest aspecte el pot ajudar, el fet de dir que no falta que ho jugui tot, perquè és que això també, evidentment, passa factura, i no sé si potser que és algú, molt jugador,
no sé,
sempre deien,
si és un jugador que acceptés aquest rol de dir...
Bueno, però com a mínim hi ha molts jugadors...
Però no hauria de jugar els 90 minuts, per exemple.
Hi ha molts 60, jugadors que diuen, me'n recordo d'Alba moltes vegades, quan li posaven sempre, li anaven fitxant a l'esquerres, i és veritat que quan et posen competència, tu també t'espavilles una miqueta més. I, bueno, potser això també fa que Lewandowski faci un pas endavant, no sé.
I fins i tot penso, i no sé si serà així, però si Vitor Roque, que també ens han dit que pot jugar a la banda esquerra, a la punta esquerra de l'atac, veurem. Sí, no, no sé, això ho hem de veure.
Detecto escepticisme.
Sí, també. Això sí, jo crec que és un nou.
No, però també que les defenses tinguin més focus d'atenció, no? Sí, que no estiguin tots els centrals focalitzats en Lewandowski, no?
I fent retrotertúlia, avui mateix...
Sí, atenció.
El punt que acaba de dir la Maria és el punt, per mi, feble en el fitxatge de Vitor Roque. És a dir, no crec que Lewandowski accepti repartir-se els minuts ni amb Vitor Roque, ni amb Ferran Torres, ni amb ningú. Per tant, això sí que és... Però, bueno, això ho haurà d'assumir.
De seguida, aneu pensant, us pregunto sobre el Rayo Barça de dissabte, si creieu que amb tot el que hem comentat, Ter Stegen, Lewandowski, Gavi, tot
si
això...
Si tot apunta a golejada del
el
Barça,
el partit
no?
Trampa dels partits trampa de la història. Però abans ens espera protagonista del Barça de bàsquet. El Barça ha guanyat 90-92 a la pista del Maccabi de Tel Aviv a l'Euroliga. I ho ha fet a Belgrat, sense públic. I l'home més destacat ha estat Nicola Provitola, amb les gestions d'en Dani Aguilar. El podem saludar. Hola, Nico, bona nit, buenas noches. Ep, a veure si ara ens escolta. Hola, Nico, bona nit.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Felicidades por la victoria, por la actuación.
Muchas gracias.
Historia muy trabajada, pero muy importante al mismo tiempo, de esos partidos que al final, de una manera u otra, pero salen bien, ¿no?, ganarlos.
Sí, clave, ¿no? Creo que no va a ser fácil para muchos equipos venir a jugar a Belgrado ese tipo de partidos, ¿no? Sin público y contra un equipo, bueno, como Maccabi, que tienen mucho talento, que juegan bien, que juegan duro. Y bueno, no, creo que nosotros hicimos, bueno, creo que fuimos inteligentes dentro del partido, ¿no? Supimos leer el partido y bueno, sacamos una victoria que bueno, nos da confianza y creo que nos vuelve a poner en el camino que veníamos haciendo.
Incluso los últimos minutos sin ningún 5, porque Vesely ya estaba en casa lesionado, pero sin Nagy, sin Beli Hernán Gómez, expulsados por faltas.
Sí, bueno, pero tenemos a Oscar a Silva que puede hacer de todo, ¿no? Es un gran jugador, es un jugador que creo que está haciendo una temporada espectacular, es un jugador muy sólido, comete muy pocos errores y juega para el equipo. Entonces, nada, cuando tenés ese tipo de jugadores, siempre es bueno también tenerlos en la cancha.
¿Eso de volver a jugar sin público un partido como es, Nico?
Bueno, raro, ¿no? Sí. No sé, no es algo que nos guste, ¿no? Pero bueno, la situación era esta y bueno, sabíamos, ¿no? También que había que jugar y había que ganar de todas maneras y bueno, nada. El COVID pasó hace mucho, creo que todos nos olvidamos, pero bueno, nos sirvió de experiencia, ¿no? Capaz.
Sí, sí. Dani, remata vos.
Teniendo en cuenta tu actuación de hoy, Nico, es el mejor partido desde que tu vuelta a la lesión. Ya nos explicaste que cada vez estabas más a tono físicamente. Hoy realmente decisivo. Imagino que en ese sentido cada vez sintiéndote mejor, ¿no?
A ver, sí, ¿no? Cuando metes de fuera para un perimetral, creo que parece que todo el partido es mejor. Pero así todo, creo que todavía puedo ponerme mejor, puedo ser un poco más sólido en defensa y nada, tampoco quiero quedarme con esto. Y bueno, también meter los tiros libres, ¿no?
Y acabo con la última. Después de la semana anterior, hablábamos también en la previa, decías, las semanas son muy duras y el calendario es muy estrecho en Euroliga. ¿Qué gusto tiene una victoria así a nivel emocional para el grupo, para respirar un poco?
Bueno, muchísimo. No sé si que nos dé aire o que nos deje respirar. Obviamente estamos en Barcelona y tenemos presión todos los días, ¿no? Pero es difícil ganar fuera de casa en Euroliga y bueno, hoy lo conseguimos, tenemos que irnos contentos a casa, pero creo que estamos haciendo un gran trabajo como equipo, con los jugadores, el staff técnico, la gente que está por detrás de todos los focos también en el equipo, y nada, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para construir algo bueno, así que hay que seguir de esta manera.
En este calendario tan estrecho, 3 partidos seguidos en el Palau contra Girona, Asbel y Granada se agradecen, ¿no? Además lo habéis ganado todo en casa.
Bueno, hay que seguir de esa manera, ¿no? Está bueno poder blindar el Palau, pero bueno, todos los equipos van a venir a querer ganarnos. Somos un equipo que trabaja los partidos y bueno, hay que seguir de esa manera.
Perfecto, Nico, muchas gracias por atendernos y buen viaje a Barcelona.
Muchas gràcies, bona noche, nos vemos.
Nicola Provítola, en directe al Tu Diràs de RAC1, les gestions d'en Dani Aguilar des de l'aeroport de Belgrat, a punt de tornar cap a Barcelona, al Barça de bàsquet, després d'aquesta important victòria a l'Eurolliga de bàsquet, que el deixa segon en solitari, només per darrere del Real Madrid. És un partit trampa? És el partit trampa dels trampes, el de dissabte a Vallecas? Després de la pausa publicitària responen Maria Fernández Vidal, Joan Puquí i Àlex Pintanel i la Marta Ramon, si vol.
RAC1. Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, en paraules o en fets, i a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant 2 nous magatzems en només 2 dies, a Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Les seves revolucions es tornen les teves en només apropar-s'hi i, fins i tot, pots dibuixar la seva silueta aerodinàmica de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Sent la carretera més a prop teu amb el teu Cupra León Híbrid. Ara, amb entrega immediata. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Arriben els Black Weeks als tallers del Grup Driver de Catalunya. Renova els teus pneumàtics Pirelli a drivercenter.es i estalvia un 20% utilitzant el codi Pirelli20. Una oferta que no pots perdre't. Només fins al 30 de novembre pots viure la millor experiència de conducció al millor preu. Grup Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Escolteu-me bé, vols vendre cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Doncs com cada dia, mira, ja sona el telèfon, només sona la musiqueta del torròmetre de Torrons Vicent, el Torró Torró, doncs ja truquen els oients al 902-47-700 per optar aquest fantàstic lot que sortegem cada dia de Torrons Vicent amb aquesta novetat, el torró de xupa-xups, que a casa de la Maria Fernández Vidal es deia ara durant la pausa que està fent furor. Eh?
Sí, 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 ja el tenim.
M'agrada, eh? Bé, bé. I recordo que tornen els torrons solidaris de RAC1 i aquest any un nou sabor de brownie amb nous pecanes. Aquest, Marta, t'agrada, ho sé.
Tot el que sigui brownie.
Ja. Que se sumen a les altres dues varietats, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i la meva perdició, el de cremós d'ametlla amb cookies. Són tots boníssims. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el torró RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. És un torró boníssim, de Torrons Vicent. El torró solidari d'aquest Nadal és el torró RAC1. Consulteu els punts de venda i supermercats a RAC1.cat, RAC1.cat i a vicents.com. Hola, Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
D'on ets?
De Sant Agnès de Malanyanes.
Perfecte. Ei.
Al costat de la roca.
Al costat de la roca,
sí,
diu.
Veus?
Sí, som veïns amb la Maria, som veïns.
Ah, veus? Bueno, de fet és el mateix municipi, de la roca.
Sou veïns figurats, vull dir, no us, no us coneixeu.
No. Sí, que ens coneixem.
Ai.
Ai. Sí, en Joan, Maria.
Joan.
Bé, això ho deixarem per un altre moment, potser, a veure qui ha de menjar els torrons, Joan, aquest Nadal.
Tota la plantilla del Girona.
Ah.
Però en especial l'Aleix García.
L'Aleix García. És un dels teus jugadors preferits ara mateix?
Sí.
Veus? Molt bé. I qui no s'ha de menjar els torrons?
Tot el madridisme, en general.
Tot el madridisme. El sociològic i el que no ho és, no?
Ah, això mateix.
Perfecte, Joan. Doncs tu t'emportes un lot de torrons a Vicenç, no pengis, i ara de seguida Marc t'agafa les dades i tindràs torrons Vicenç per aquestes festes de Nadal. Que els gaudeixis molt. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Si un dia, Maria, et trobes un Joan pel carrer i et saluda, sóc el del torròmetre. Doncs ja sabrem, ja sabrem d'on ve. Bé.
A Sant Agnès de Mallanes hi havia un camp de golf abans.
Sí, bueno, n'hi ha un.
Em sembla que està tancat ja.
No, no, no.
Ah, no?
Sí, hauràs d'anar-hi,
investiga,
eh?
Aquí.
Sí, sí, hauré d'investigar.
Continua jugant força o què?
No, no,
no,
poc,
eh?
Cara,
molt poc.
Sí, sí.
I quan, i quan jugues a golf, vas vestit de jugador de golf?
Què vol dir?
No, et poses amb la gorra, la boina, així de quadrets, aquells pantalons així vintage, sabatetes...
Vaig com un drapaire.
Això és el tu diràs, per suposat, amb en Joan Buquí, amb la Maria Fernández Vidal, amb l'Àlex Pintarell, amb la Marta Ramon, i ens preguntem si per l'horari, per ser postaturada, per la baixa de Gavi, per la possible absència de Ter Stegen, perquè el Barça no està fi, perquè el camp del Rayo és molt
quines
fotut...
Quines ganes, del partit de dissabte!
El partit de dissabte és el partit trampa dels trampes. Estàs acollonido, que diria aquell, Joan, o no?
Home, aviam, estic preocupat, però no crec que sigui un partit trampa. Perquè...
Perquè l'hem avisat.
Tot el senyal estan... Trampes quan no t'esperen.
Clar, clar, trampes quan dius, bueno, vaig tranquil.
Ara mateix, o sigui, hi ha tantes senyals, hi ha tantes fletxes
i
red flags i llums...
Vas caminant pel bosc esquivant les trampes.
Sí, sí, vas vestit de camuflaje.
Per tant, no pot ser un petit tant trampa de cap manera.
Però ets optimista o no?
Sí. Home, és que el Rayo Vallecano, primera que al Barcelona se li dona fatal. Allà, a Vallecas, normalment, històricament. I segon, el segon llum que s'encén, els partits pro-atura de seleccions, al Barcelona se li donen fatal. I tercer... No,
les dues del migdia.
Clar, l'horari tampoc. És a dir, tot
sí.
Et fa pensar que...
Precisament per això...
Ara, ara.
Precisament
per anirà
això,
bé.
És que, clar, una cosa és el que dèiem, un partit trampa, però en aquest cas és tot tan evident. Els partits a les dues del migdia, el Barça prefereix no jugar-los a aquesta hora. Per tant, ja estaran advertits de que aquests partits que no juguen a les 9 de la nit o a quarts de 8 del vespre, doncs... són els que han d'estar especialment alerta. El camp del Rayo, com tu bé dius, se li ha donat fatal. Per tant, entenc que cada vegada que vas al camp del Rayo vas amb les alertes especialment posades perquè és un camp que se't creua. Després de l'aturada de seleccions, és veritat, el Barça acostuma a patinar, però també és cert que abans de l'aturada de seleccions el cacau mental que hi havia dins del vestidor, fora del vestidor, era ja tan agobiant que potser aquesta aturada de seleccions ha anat bé per respirar, per agafar aire, per pensar en altres coses, canviar el xip i ara tornar. Jo, si fos trampa, patiria, però com que és tan evident que han d'estar focalitzats en certs aspectes que poden fer-los, doncs, creuar-se en aquest partit, no sóc del tot pessimista, francament.
Àlex?
Jo no vull ser pessimista, però jo trobo un partit, jo crec que serà un partit complicat. I en un altre moment, potser, encara que el Barça tingués baixes, encara que jugués a les dues, encara que fos a Vallecas, que saps que el Real t'apretarà, encara que històricament has perdut les dues últimes temporades, si el Barça estigués bé, doncs probablement això no ens preocuparia.
No. Llavors,
al final... Allò, aquest és la trampa. Aquí està la trampa.
I per mi el problema...
És el dia que vas i de la foto.
Jo realment crec que tot això, evidentment, també influeix, però que el Xavi diu moltes vegades, no? Si l'equip està bé, al final pots jugar contra qualsevol. I jo és que crec que el Barça no està bé i que el Barça té un problema de joc. I per mi, ja et dic, més que anar a Vallecas, anar sense Ter Stegen, anar sense Gavi, etcètera, per mi és més un tema del Barça que no tant l'escenari que tindràs davant, que Puig, que evidentment també juga perquè tot t'afecta, però sí, que sí. Per mi és un tema més del joc del Barça. Estic convençut que si el Barça no vingués dels partits que ve o el partit aquest l'agafes després del 5-0 contra el Betis i de l'Amberes i potser tot això, dius, és que és igual que no estigui Ter Stegen, és igual que juguis a les dues, és igual que sí. Sigui a Vallecas, que tu ets el Barça i aniràs allà com sempre a guanyar el partit. I llavors, per això a mi em genera més dubtes el joc del Barça que no tant el rival i etcètera, etcètera.
Perquè buscant un element positiu, Marta, De Jong, que torna De Jong, recordo, mitjoreta?
Seria el lògic.
Titular no, eh?
El més lògic seria mitja hora i que no jugués de titular. Recordem, aquest cap de setmana s'hauran complert 9 setmanes es compliran 9 setmanes de baixa. Es complirien, perquè no es compliran, perquè ja estarà la convocatòria i ja jugarà, però vaja.
Que torna quan toca.
Que torna després de més de 2 mesos d'inactivitat i que això s'ha de tenir, sí, s'ha de tenir en compte i que no...
Jo no ho entenc. Jo el faria jugar de titular.
Tu el faries jugar de titular.
Home, de fet...
Home, ha tingut...
temps.
Vull dir, el tram final de la recuperació ha estat com bastant recuperat, no ha jugat,
sí,
però...
Sí,
però la setmana passada ja no va entrenar...
Però la...
Fa jo que va... El dia de la prèvia del Madrid entrenar amb el grup, se'l prova, no... Segueix amb molèsties. La setmana següent, que és la de la Real, ha estat tota la setmana sense entrenar, i per tant jo crec que realment, no, l'única setmana que ha fet amb el grup és aquesta.
És aquesta, sí. I després que és una lesió, la seva, que no diré el nom llarguíssim que és, sindesmosis...
Fotuda
del turmell dret, que pel que ens diuen és dolorosa, que costa tornar a estar bé, etc, etc. Aleshores,
sí.
Jo d'entrada no l'espero de titular.
Ho hem anat recordant el dia de la lesió, més el dia que es fa la lesió, estaven a la tertúlia Víctor Sánchez, l'exfutbolista del Barça, l'Espanyol i el Girona, i Alai Benítez, els dos l'havien tinguda, sí. I van dir, compte aquesta lesió, perquè com diu la Marta, és d'aquelles fumudes. Si us demano un partit d'aquells que us vinguin al cap a Vallecas, que va tenir molta cua, n'ha sortit durant la tertúlia aquesta setmana. Quin em diríeu?
Jo recordo un partit que el Barcelona va acabar empatant 3-3,
val,
amb jugant amb 8 o 9.
Aquest jo també el recordo. Mira, el vaig veure en una discoteca.
Era
sessió de tarda i feien el partit a una discoteca de Platja d'Aro amb pantalla gegant, no, Canal Plus, sí, sí.
Veu?
Són aquelles coses, era Wilfred el porter del Rayo, no?
Sí.
La vida té aquestes coses.
Diria que anava perdent 3-1 i va acabar empatant amb 9 jugadors, ha hagut 2 expulsions.
Sí, és un partit xulo. Damià López, bona nit.
Què tal, bona nit?
És aquest el partit del que vens a parlar?
No.
No.
Vaya, hombre.
No. María Fernández Vidal, recordes allò, un partit que Vallecas, que el Barça va guanyar clarament i portés...
Ah.
Hi ha un 0-5.
No, perquè encara ha de passar.
0-7.
Encara ha de passar.
No.
I com menys han passat, més a prop, com diu el Joan, més a prop estem de que passi.
Clar.
Àlex, quin és?
Jo vaig dir que el 0-5 o 0-6, que el David va dir que era un 0-7.
0-7, sí.
No sé si és el dia de la bronca aquella de Puyol a Neymar per celebrar el gol.
Ah, sí, que allí ja és broncada. Però no, parlarem del dia que el Barça va perdre la possessió a Vallecas.
Drama.
Per primer cop en 5 anys.
Amb el Tata.
Amb el Tata Martino, tot i guanyar 0-4. He de tirar una publi, però abans de les 12, de fet, ja ho són. Va, es fa.
Tu diràs, amb Jaume Molló. Desperta de nou la teva passió per conduir. Vine al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba l'Audi que sempre has volgut. Del 22 al 26 de novembre, emporta't el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive i assegurança gratuïta durant 2 anys, a més de molts altres avantatges exclusius només durant el Saló. T'esperem a l'estand d'Audi Selection Plus, a la Fira de Barcelona de Montjuïc, al Pavelló 8. Consulta les condicions a Audi.es i aconsegueix la teva invitació per al Saló.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
No et perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 24 de desembre del 1966.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
Ja tornem a ser aquí a punt perquè en Damià López ens expliqui què va passar aquell setembre de l'any 2013, Barça 0, Rayo 4, al revés, Rayo 0, Barça 4, ara sí que ho dic bé, a Vallecas. Dami.
Sí, fa un parell de mesos s'han complert 10 anys d'un dels partits, podem dir, més ràndoms de la història del Barça, un partit que el Barça va guanyar 0-4 al camp del Rayo, amb el que costa guanyar el futbol, i que va derivar en un debat sobre l'estil que va perseguir l'entrenador Gerardo Martino fins al final dels seus dies al Barça. El Barça de Martino es presenta a Vallecas el 21 de setembre de 2013 amb un balanç impecable de resultats, 4 victòries en 4 partits a la Lliga, 12 punts de 12, una victòria contra l'Ajax en el debut a la Champions i guanyador de la Supercopa a doble partit contra l'Atlètic de Madrid.
Per quin tant, drama, eh?
Un balanç...
era un moment molt difícil de la història del Barça.
Sí, en plena crisi de resultats.
Sí, sí, és increïble que amb tot això se'l critica.
Qüestionat.
Del Barça, sí.
Però el context és que tot i les victòries al Barça de Martino se li estan detectant en l'entorn alguns símptomes que no està clar si són, es deia en aquell moment, devolució, revolució o involució. Es veu un Barça més pràctic, que entrega la pilota amb més facilitat i que, en definitiva, no fa de la possessió una prioritat. 21 de setembre de 2013, Vallecas, així arrenca la tarda, el Barça juga a RAC1.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 a l'estadi de Vallecas, d'aquí a una hora, a les 8 del vespre, Rayo Vallecano-Barça. Un partit que arriba després d'una setmana una mica estranya per la mort del pare de Gerardo Martino, de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, i encara molt present a la nostra memòria la primera part del Barça-Ajax, el debut a la Lliga de Campions, que no va acabar de ser del tot rodó, ni per l'equip ni pels aficionats.
No va ser rodó, va generar molt debat. saps com va acabar aquell Barça-Àjax? 4-0, eh?
Va guanyar el Barça?
Sí, va guanyar el Barça 4-0, però... El...
Vaques grasses, el clarament. Ple,
sí, sí, no va convèncer. Panxa plena una mica, eh? Sí, sí, panxa sí. plena.
El partit no va convèncer. El descans a Vallecas, el Barça està guanyant 0-1 amb gol de Pedro, però l'equip no està jugant bé i es veu sotmès pel rayo de Paco Gémez, que pressiona molt amunt i fa que el Barça abusi de la pilota llarga. En Pou ho avisa a la mitja part.
El Barça que guanya 0-1 gràcies al gol de Pedro, però que no ha fet una bona primera part, no ha aconseguit trobar un futbol fluid, còmode, en alguns moments fins i tot potser ha abusat un pèl massa del joc en llarg. El Rayo Vallecano planteja un sistema defensiu que fa necessàries passades en llarg, però potser no tantes ni tan ràpides, perquè aleshores es pot caure en una certa precipitació.
I a la retransmissió ja començàvem en aquell moment està atents a l'estadística de possessió.
La dada de possessió, Damià, finalment és...
50-50.
50-50.
50-50, sí,
clar,
sí.
És que avui, en ple debat estilístic, sé que al final, si guanyes el partit, la dada de possessió seria notícia, perquè en partit oficial...
2007-2008, eh?
Des del Bernabéu 4-1, sí. Aquell dia infecta, no, el Barça no perd la possessió. Mm. Evidentment que seria notícia. És una dada secundària, al final, si guanyes el partit, no? Però potser en ple debat estilístic seria una dada que hauríem d'analitzar com un símptoma.
2007-2008 ja començàvem a fer comptes dels 315 partits que feia que el Barça no perdia la possessió.
Això ho han de tenir en compte, també, sí. Amb tot el context que va rodejar aquell partit. El descans era 50-50.
El descans era 50-50, aquelles primeres webs que començaven a...
Un drama, eh?
Sí, sí. Que començaven a deixar anar doncs, aquests primers números, no? Sí. A la segona part el Barça resol amb dos gols més de Pedro, que fa un hat-trick, però amb el pas dels minuts la possessió ja perilla de debò.
I la possessió, què? Està mal de panxa el
50-50 està ara mateix.
Uf.
Sí, però clar, després ja haurem d'entrar amb els professionals del rellotge.
Qui, que, segons sí, on ho miris...
I els segons que hagin cronometrat. I les dècimes.
Té la pilota...
Ja, perdona, hi ha estadística oficial de la Lliga de Futbol Professional?
Compte que li regalen la pilota a Xavi a la frontal de l'àrea. Xavi amb Cesc, el xut de Cesc. Gol!
Gol? Vaja, sembla gol de l'altre equip.
Era el quart, ja, ja. Un poquí.
Marca Cesc, 0-4, final victòria, 15-15. Líders, en principi tot bé, però no. Acaba de desencadenar-se un tsunami. Se'ns venia al damunt un debat molt intens sobre l'estil que podíem començar a intuir. Anem al moment en què confirmem que el Barça perd la possessió a Vallecas. Ep.
Alguna dada que vulguis destacar després del partit, Damià, la de possessió sí. Final, què?
Falta oficialitat, però el Barça hauria perdut aquesta possessió per 51-49. Falta confirmació, però vaja, per les dades que comencen ja a circular, a falta d'oficialitat, repeteixo, el Barça l'hauria perdut, eh? Mm. 51-49, 5 anys després, després d'aquell 7 de maig al Bernabéu, aquesta estadística s'hauria trencat. Aviam, Xavi, em
sembla... El Barça acaba de fer un tuit amb les seves dades oficials i... li dona 51 al Rayo, 49 al Barça.
Les dades donades pel Barça.
Pel Barça, un tuit del Twitter oficial del Barça, acaba de fer un tuit amb les estadístiques del partit
ja
i li dona 51% al Rayo, 49 al Barça.
Doncs ja està, no?
Sí, sí. Doncs ja està.
Ja està.
Sí, sí.
La defunció de la...
Era un fet, eh? El desastre era un fet.
Hora de la muerte. Hora de la muerte.
Mentre anava explicant, la anava pensant en Xavi, que Xavi moltes vegades en roda de premsa explica això que es critica tot absolutament. O sigui, què està passant, Xavi?
Aquest és l'exemple. Aquest és l'exemple.
És a dir, això se li ha explicat amb en Xavi a la roda de premsa.
És com si en aquell moment... el Barça o tot Barça i entorn fos com una mena de restaurant de no sé quantes estrelles Michelin i que estiguessin sí. Valorant si hi ha un mil·ligram més d'oli de tòfona que no sé què. Ara jo crec que afortunadament hem passat, està molt bé variar durant la vida i una època vas al celler de Can Roca i l'altra doncs t'agrada menjar fricandó i mandonguilles amb sípia i que estiguin ben fetes també, clar. Però no cal mirar si li has posat 2 mil·ligrams de sal Maldon o no, jo crec.
Del web de Barça feia un tuit que resolia tots els dubtes, que hi havia un moment de confusió en què veiem webs que donaven la possessió per guanyar del Barça, però el tuit del Barça ja va ser definitiu. Aquí t'obro un parèntesi.
Sí, abans sí, de continuar... Sí, perdona, no hi havia unanimitat.
En aquell moment no, però justament no. Ara obro un parèntesi, perquè dos dies després, al primer toc del Raül Llimós, vam trucar Opta Esports, empresa especialitzada en seguiment estadístic dels partits de futbol.
Sí, de referència.
Sí, vam parlar amb una de les responsables, la Vanessa Marina, que ens va donar les dades exactes que van recollir. Va ser possessió del Rayo 51,36%, Barça 48,64%, temps efectiu que aquell dia cada equip va tenir... La pilota, Rayo, 22 minuts 9 segons, Barça, 21 minuts 15 segons, per un total de 43 minuts 24 segons de temps efectiu de partit. La Vanessa Marina, d'Opta, ens va explicar com treballen per arribar a aquesta precisió en les seves dades.
Usted me da a elegir a mí y me pregunta cómo me gustaría ganar un partido, le diría que me gustaría ganarlo como el de esta noche, no tengo ninguna duda.
Aquest és un altre.
Sí, però en tot cas la Vanessa Marina ens explicava com ho fan. Assignen una persona per cada futbolista. Per exemple, a Víctor Valdés li posen o li assignen l'F1 i quan Víctor Valdés fa una passada en llarg, tot aquest temps se li assigna a Víctor Valdés i, per tant, al Barça. En el moment en què hi ha un jugador del Rayo que intercepta la pilota, posa-li, per exemple, Trasorras, que jugava aquell dia, F6 del Rayo, doncs comença, s'activa el cronòmetre
del Rayo.
Pel Rayo Vallecano. I tenen una persona assignada i són, ens explicava que eren uns autèntics malalts i uns obsessius del rigor en aquest cas. Ara sí, el tall del Tata Martino, a qui no li preguntaven en la roda de premsa per la possessió en aquell moment. Està tot molt recent, molt calent, però sí que li preguntaven si estava satisfet per la manera en què s'havia guanyat.
Sucede que Rayo presiona mucho y muy alto, lleva la línea de cuatro a mitad de campo y a veces se hacía muy difícil poner la pelota en juego desde nuestro propio arco jugando corto, y entonces teníamos las alternativas de jugar balones largos con un delantero que retrocediese a buscar y un punta que vaya profundo. A veces en este tipo de partidos donde hay una presión muy intensa del rival, es necesario para desahogarnos un poco y para ganar la segunda pelota y ya poner el juego en otro sector del campo, ¿no?
Parlen en zona mixta alguns jugadors. Tots responen sobre l'estil. Alguna cosa sembla que està canviant. Martín Montoya.
Saben que el camp del Rayo sempre és un equip que apreta molt, que es manté molt la pressió durant tot el partit. Hem guanyat, que és l'important, i ja seguir treballant. L'únic que sí que és veritat, que no necessitem fer 20 passes per arribar a la porteria. Si podem fer 4 passes o 5 directes, és molt millor. Jo crec que és el mateix estil, el que canviant unes coses que ens faltaven abans i introduint unes coses noves, però bueno, ens adaptarem molt bé, com sempre, i que sigui guanyant.
Atenció a la frase.
Coses noves. Sí.
Si podem fer 4 passes, que diu Montoya, en lloc de 20...
Home,
és una frase important, eh?
Sí. Això era nou.
Clar, això era...
No, tampoc, això és el que feia el Dream Team.
Sí.
El que feia el Dream Team, quan recuperava la pilota.
Sí, però com dic, que venies de 5 anys que no et deien això.
Jo és que no entraré a la tertúlia, ja us anem.
Val.
Jo passo a dormitar una mica, a fer, com es diu això? Vaig a l'hivernacle, com els ossos, ara és època dels ossos, d'hivernar, me'n vaig cap allà, perquè em fa molta manta la retrotertúlia. Aleshores...
Bé, t'escoltarem.
Només tingueu present això, que això és el que feia el Dream Team, molt sovint,
sí.
Molt.
Bueno, de fet ho va dir Clemente fa una setmana aquí, que va desmitificar el Dream Team de Cruyff, va dir que jugaven més directes que el Barça de Guardiola. Ho va dir Javi Clemente l'altre dia.
Ho va dir Javi Clemente.
Escoltem Pedro, autor d'un hat-trick aquell dia.
Creo que estamos combinando un poco también nuestro juego, ¿no? De tener el balón con jugadas a la contra donde los podemos coger al rival descolocados, y yo creo que eso es importante y beneficioso para el equipo, por eso lo hacemos, y la verdad que nos está dando resultados. Como digo, hemos robado algunos balones que han acabado luego en gol, y eso es importante para el equipo, ¿no? Porque yo creo que seguimos con la misma idea de juego. Es verdad que después, durante los partidos, pues muchas veces cambian, a veces tienes que tirar más balón largo, otros tendrás que aguantar más el balón, y bueno, esto va en fase a cómo va comportándose el rival y cómo va el partido también, ¿no?
Y acabem amb Cesc Fàbregas.
A Cesc també li han preguntat per aquesta pèrdua de possessió de pilota que avui ha tingut el Barça, 51-49 pel Rayo Vallecano, segons que ha informat el mateix club.
Bueno, per això del futbol també, d'això es tracta, no?, el que hem estat parlant, de tenir variants, de si un dia doncs tens un rival complicat al davant, que és un camp petit, que no et posen molta pressió, que no et deixen jugar, que juguen bé, doncs tenir altres opcions i altres variants com aquestes doncs diu molt d'aquest equip, no? I la veritat és que això és el que estem buscant, i doncs que al llarg de la temporada, si ens planta un partit complicat, doncs que el podem solucionar d'alguna manera o altra, i això és el que estem treballant, i de moment està anant bé.
I el tsunami de què parlàvem. Vindran setmanes i setmanes de tertúlies en pràcticament un monotema, l'estil, a sobre quan els mals resultats comencin a arribar encara s'accentuarà més. Per exemple, en la tertúlia el dia després, on per cert no hi va haver superesports o superdiumenge, crec que era aleshores, no? 2013, sí. hi va haver eleccions.
Ah, hi va haver eleccions.
Va ser dia d'eleccions. Doncs bé, en qualsevol cas el tu diràs, tertúlia, Canut Poquí.
El Barça de Tito Vilanova l'any passat parlàvem que era un Barça més directe que el de Guardiola, i aquest del Tata Martino doncs és un Barça també encara més directe que el de Tito Vilanova i que el de Pep Guardiola.
S'ha dramatitzat molt, entre tots plegats, amb el fet de que el Rayo tingués un 51% de possessió i el Barça un 49%, perquè per mi la possessió de pilota no és una fi en si mateixa, és una eina. És a dir, és una eina, i jo crec que és una eina a la que el Barça no pot renunciar perquè és un dels és el procediment pel qual el Barça ha arribat a guanyar el partit, que diguin el que diguin els que no es declaren resultadistes, al final el que volen és guanyar. I la possessió de pilota serveix per guanyar, no serveix per fer un sí, futbol que surti al YouTube, no, serveix per guanyar.
Mira, veus, hem fet retrotertúlia, però sense que en Joan parli...
No vol entrar avui.
Estàs d'acord amb tu mateix.
Sí, podia haver-ho dit ara.
Sí. Això és el millor de tot.
Em va una mica més fresca que ara.
En tot cas...
Ens ha canviat a tot, Joan. Jo també ho hem escoltat fa un moment, dic uf.
Aquells dies la nostra vida es va convertir en això, anar donant voltes sobre la possessió, la filosofia, la pilota, etcètera. La tertúlia de dilluns al primer toc, Julio Salinas, Àngel Morales. Home.
Amb el temps que tindrà la possessió, jo crec que sempre la tindrà. L'altre dia jo crec que va ser una cosa esporàdica, no? La tindrà la possessió segurament, però més enllà
de la possessió, Julio, a tu et sembla que el Barça està variant el seu estil? Que és una mica el debat de fons?
És que canviarà. Jo crec que el Barça canviarà. És dir,
forçosament ha de canviar.
Forçosament, és dir, vull dir...
Una mica.
Clar, és que no, els jugadors van canviant, també. I moltes vegades penses, no, és que tu segons... quin mena de jugador tinguis, faràs un joc o faràs un altre.
Creieu que hi ha una revolució, una evolució o una involució?
No, jo crec que és una evolució.
I així voltes i voltes i voltes a totes les tertúlies. En tot cas, el Barça havia jugat dissabte a Vallecas i tornava a tenir partit dimarts, dia sí. de la Mercè, al Camp Nou contra la Reial Societat. Per tant, el dia abans, dilluns, Martino va tenir roda de premsa, és a dir, dos dies després del 0-4 i de perdre la possessió. I allà sí que ja li van preguntar fort per l'estil, per la manera de jugar, per la possessió i per si havia vingut a Barcelona a carregar-se a l'ADN, això deia el Tata.
No queremos cambiar absolutamente nada. Recién estábamos haciendo un poco un juego ahí entre nosotros de ver cómo es el tema este de promedio de posesión. Y si bien es cierto que hay una comparación de toda la liga pasada con 8 partidos que llevamos ahora y que no son todos de liga, el año pasado Barcelona tuvo una posesión del 66% y ahora llevamos el 65,8. Si ese 0,2% se justifica para pensar que alguien viene a cambiar todo, bueno, yo no lo podría contestar. Y el otro día yo hacía una mención, porque se habla mucho del tema de los pases largos, ¿no? Y yo hacía una mención a Rafa Márquez, que fue hará 6-7 años, ustedes me corregirán, pero me había olvidado de Koeman, que fue hace 20 y también lo utilizaba, o sea que no hay nada que no se haya visto a lo largo del tiempo aquí en Barcelona, ¿no?
I s'oblidava de Bernd Schuster, que és el millor passador llarg que ha tingut el Barcelona i el millor migcampista que ha tingut el Barcelona a la seva història. També feia passades llargues. I vosaltres sou molt joves, però la possessió de pilota, quan va venir Johan Cruyff a entrenar, jo no havia sentit parlar mai de la possessió de pilota. És a dir, no es mesurava la possessió de pilota, mai.
No,
mai,
és un tema relativament modern.
Vull dir, jo tenia 23 anys i no havia sentit parlar mai del percentatge de possessió de pilota, mai a la meva vida.
No, és un tema...
I el món girava, eh? I el Vallec, ojo, que girava. Sí, sí,
Ara, que el Tata s'ho va mirar, eh? Que el Tata...
Clar, és que
a mi em sembla noticiable, clar.
De dir, però què està passant aquí?
Clar, s'estava preparant ja pel que vindria a la roda de
premsa. A on m'he ficat? Guanyar 0-4 i el problema era si havia perdut 2 punts percentuals de...
I l'estil... Què més deia el Tata?
El Tata responia amb elegància, però el seu calvari no havia fet res més que començar.
Hay que mirar algunas características a veces de los rivales. Ver los antecedentes cercanos y ver sobre todo si hay un mismo entrenador. Y el tema de la posesión en la temporada pasada, en un resultado que fue, creo que, bastante similar, fue de 55-45 a favor de Barcelona, o sea, no es de las habituales posesiones de supremacía que tiene el Barcelona respecto a los otros rivales. Y el Rayo Vallecano en la liga pasada fue el segundo equipo en mayor posesión en toda la liga, detrás de Barcelona.
El Barça derrota 4-1 a la Real Societat del Camp Nou en un molt bon partit. El Tata reivindica i insisteix que no ha vingut aquí a canviar res i que hi ha bona part d'imaginació de la premsa.
Usted me da a elegir a mí y me pregunta cómo me gustaría ganar un partido, le diría que me gustaría ganarlo como el de esta noche, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que las dudas las tienen mucho más ustedes respecto a lo que quiere hacer el equipo que lo que nosotros intentamos hacer, porque lo que intentamos hacer en cada uno de los partidos, más allá de haberlo logrado o no, es esto de esta noche.
I fins avui, més de 10 anys després, continuem recordant el partit de Vallecas, un dels més ràndoms de la història del Barça.
Sí, sí, sense cap mena de dubte.
I mirar enrere, que útil que és i que educatiu, eh?
Jo crec que sí. Perquè... sí, sí. Jo crec que és un bon exercici.
Posa en perspectiva moltes coses, eh?
Sí, sí, perquè jo crec que segur que dissabte el Barça guanya 0-2 a Vallecas, fent el mateix partit que va fer l'equip del Tata, i no hi ha... ni la meitat, ni la meitat.
És que potser semblaria un gran partit del Barça.
No, d'això no, però segurament hi haurà gent com aquell dia que devien demanar, sisplau, tornem als punts perquè no hem jugat amb la possessió que tocava, i si el Barça guanya el dissabte per 0-1, perquè el que dèiem és un camp difícil, és un equip rocós, serà complicat guanyar 0-1, segur que hi haurà gent que dirà... és que no els mereixem aquests punts.
Per aquí fa molts anys que es critica tot. Si guanyes, es critica perquè sempre hi ha alguna cosa.
Tu creus que hi ha massa exigència, Àlex?
Jo crec, perdó, eh? Jo no crec que sigui exigència. Jo crec que hi ha una incapacitat d'una part del barcelonisme de ser feliç amb el Barça.
Jo vaig per aquí també, més que exigència.
Sí?
Sí, sí, sí. Estic molt d'acord.
Coincideixes, Joan?
És que no, ja et dic.
Val, no entres, d'acord.
Ell ja va, ell ja va dir el que havia de dir.
No vaig fer de temps, o sigui que ja em va bé.
Res a afegir.
Marta, tu vols afegir alguna cosa?
No, ja
doncs t'acomiado. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Hola, adiós.
Un quart i cinc minuts d'una de la matinada. Una pausa, un minut, truquem a Madrid i tinc en Bermúdez escalfant ja a la banda.
Tu diràs amb Jaume Molló.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també ens sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació... En ràdio RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïna i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou púding Protein Zero, l'únic púding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, botigues especialitzades i a webnutrisport.es.
Diràs, amb Jaume Molló.
Us recordo que el grup Mas continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari Mas Pregauto. Grava't aquest nom, Mas Pregauto, i amb motiu del llançament de les noves instal·lacions no et perdis les ofertes irrepetibles amb vehicles d'entrega immediata. Després d'un any amb Skoda a Granollers, grup Mas no ha deixat de créixer. Descobreix totes les novetats a Mas Pregauto Granollers. Amb en Joan Puquí, la Maria Fernández Vidal, l'Àlex Pintanel, en Damià López. Hola, Rodrigo Fáez. Bona nit, Madrid.
Oh, hola, Jaume, com estàs? Bona nit.
Molt bé. I tu?
Bé. Aquí, escuchándoos atentamente.
Amb ganes que reprengui la Lliga?
Pues sí, muchas. No soy yo muy de selecciones, la verdad. Yo soy mucho más de clubes, siempre lo he dicho. Y la verdad que es que, bueno, dicho mal y pronto, me sobran. Ya no solo por todo lo que estamos viendo de las lesiones, sí, pero, sí, sí. Pero es que, vamos, estoy como loco para que llegue el Sporting Amorebieta del fin de semana, del lunes, y por lo menos empiece la normalidad.
Recordo primera, Girona 34, Madrid 32, Barça 30, i hem dit Rayo-Barça, dissabte a les dues, diumenge a dos quarts de set, Cádiz-Madrid, Girona-Atlètic Club dilluns a les 9. Aquest Cádiz-Madrid, amb les baixes de Vinícius i Camavinga durant l'aturada, perquè en parles aquí a Barcelona molt de Gavi, però clar, el Madrid ha perdut dues peces clau, jo diria, Rodrigo. No sé com estan els ànims allà, si hi ha allò, cert amor de cara als partits que venen.
Hay preocupación, eso sí que es cierto, porque al final son piezas importantes, ya no solo la de Tchouaméni, que la conocíamos, sino la de Camavinga, que es un hombre para todo, un hombre que te vale para jugar en el centro del campo en varias posiciones, con un perfil muy físico, que te vale además porque es el lateral izquierdo en el que más confía Ancelotti, o sea, es una baja importantísima, y luego la de Vinicius, que es un hombre que tampoco tiene recambio, porque al final te puede faltar Tchouaméni, te puede faltar Camavinga, que tienes muchos efectivos en el centro del campo, pero el problema viene cuando Vinicius, que es el hombre distinto, el que tiene ese desborde, ese regate, no tanto gol como el año pasado, pero empezaba poco a poco a aparecerse en el tema anotador a lo que fue los últimos dos años, y de repente lo pierdes hasta como mínimo febrero, ¿no? Entonces sí que hay preocupación, incluso cierto debate en el Madrid si tienen o no que comprar y fichar en enero, ¿no?
¿Y pinta que sí o que no?
En el club dicen que no, y que Florentino sí que es cierto que no es muy amante de los mercados invernales, más que nada porque suele ser algo siempre caro, que no está dentro de los planes, que te supone un periodo de adaptación para quien venga, es una moneda al aire para Florentino, que ya lo hizo en su día y no es muy aficionado, pero eso no quita que de repente hay alguna negativa, no digo ni me refiero a un tal Mbappé, que igual se niegue a firmar en los primeros días del año, no lo sé, y que luego se intenten tirar hacia algo por si acaso lo ven muy negro. Pero ya te digo que no creo que haya nada de movimiento en el mercado de invierno, por lo menos de momento, ¿no?
Perquè per diumenge sí que recupera Bellingham i algú més.
A ver, de momento Bellingham, pero aún así no dejan de estar entre algodones, porque yo he hablado con gente muy cercana al vestuario durante esta semana, y te dicen todos que bueno, que tienen que ir muy poco a poco, que Bellingham está en un momento que está sufriendo un tratamiento muy conservador por parte de los doctores del Real Madrid, porque es una zona muy complicada, y que está el Real Madrid ahora mismo como para que se lesione Bellingham, que es el único digamos, bote salvavidas que tiene ahora Ancelotti, y que si se lesiona para algo de gravedad, pues ya tiene un problema más grave todavía el Real Madrid.
Y una curiosidad para acabar, la baixa de Gavi al Barça, ¿cómo es veu des de Madrid? O sigui, es veu, per exemple, que la Lliga més, entre cometes, més assequible amb aquesta absència, o no n'hi ha per tant?
No, para nada, porque yo creo que el Real Madrid este año está siendo muy práctico y no voy a decir autocrítico, porque es obvio que el entorno es el que es, pero sí es cierto que a nivel de jugadores y vestuario me ha sorprendido mucho la solidaridad que ha tenido muchos jugadores, incluso de forma pública, con Gavi, que daba la sensación, ¿no?, que esa batalla o esa esperanza mucha gente la tenía perdida con el tema de la rivalidad, pero eso me ha sorprendido para bien. Y luego a nivel interno, los jugadores saben que es una baja importante para el Barça, pero claro, es que ven un poco las bajas que tiene el Real Madrid a día de hoy, y es que es complicado ya lo que tiene el día a día el Real Madrid como para fijarse en el vecino, ¿no?
Perfecto, Rodrigo, continuem parlant. Gràcies, una abraçada.
Un abrazo a todos, chao.
Falten, millor dit, 3 minuts per dos quarts d'una. Hola, Xavi Hernández, bona nit.
Què passa? Maquis, bastodontes,
home,
titans, fieres, portentos, mítics, tifons. Què, lamentable, això, eh?
Què?
Lamentable, home, el color del Gavi. És lamentable.
Estàs emprenyat amb la federació?
I és lamentable. O sigui,
sí, clar.
Que l'hagin fotut a jugar un partit de costellada i ja no el tinguem fins a final de temporada, ara que tornava el De Jong, ara que tornava el Pedri, jo em pensava que tornava a tenir plantilla, i el que torno a tenir són excuses.
Ah, sí?
Home, clar, evidentment, ara ja tinc una nova excusa per quan tornaré a fer aquell futbol que a vegades no acaba d'arrencar, no? I poder dir que és lamentable, doncs, el tema del Gavi, que no és excusa, eh?
No?
No és excusa. Però quan tens el Gavi és molt més difícil Quan no el tens és més difícil fer bon futbol, no?
Llavors ho és.
I llavors a sobre el Ter Stegen, que diuen que sí, que si no, que si arriba, que si no arriba, que no és excusa,
No, no?
Però és que nosaltres per fer un bon futbol doncs necessitem que es donin unes condicions mínimes, humanes, també, aquell césped a 20...
Ja.
Aquella regada 5 minuts abans...
Perquè l'horari de dissabte a les dues, què?
És que a mi al migdia tampoc em acaba pel tema del sol, que ens adona la cara...
Però vols dir que farà sol?
Hi ha jugadors més morenos que altres, que es comencen a comparar entre ells, fas competició, no m'agrada...
Ja.
És important que el sol vingui del nord-est.
Ah, sí?
I a les dues no ve del nord-est, ve de dalt.
D'acord, d'acord. Clar. No. Però tot plegat no és excusa.
No és excusa.
No és excusa,
no. No és excusa, però, clar, però l'horari, si no és a les hores i mitja, és millor que...
Sí? Va millor?
Clar, és millor a les hores en punt. Si pot ser que la lluna estigui en Piscis, que en Sagitario doncs, no és compatible amb el futbol del nostre ADN. Clar, és molt clar, no? També que tinguem tots els efectius, sense lesionats ni sancionats, faci humitat però que no plogui del tot, que així el césped corre més i hi ha millor circulació de la pilota, que no hi hagi examen de mates pel Lamine Yamal, un partit que es jugui entre 55 i 67 graus Fahrenheit, perquè, ja veus,
ja.
Que tinc marge.
Sí, tens marge.